Senyora Rovira, vostè és la secretària general d'Esquerra Republicana, però també és una de les principals beneficiades per l'amnistia. No li crea cap contradicció ètica estar negociant amb el Partit Socialista una mesura que la beneficia personalment?
Miri, no he fet res mai per mi des de que fa 12 anys que faig política. Res. I no ho faré mai. Jo podria quedar fora de la llei d'amnistia i dormiria molt tranquil·la si hagués aconseguit, de la feina que he fet, com a jurista, com a advocada que sóc, però també com a política, si hagués aconseguit incloure a la llei d'amnistia els centenars de casos judicials injustament oberts que encara avui continuen afectant a moltíssima gent. Estem parlant de milers de persones. Milers de persones. Per tant, insisteixo, quedaria molt tranquil·la si la llei d'amnistia donés cobertura a tot això. Abans vostè em preguntava per determinades persones. Jo li deia, una llei no es fa per determinades persones. Una llei es fa, i la llei d'amnistia es fa, per amnistiar, perquè no hi hagi responsabilitat ni criminal, ni civil, ni administrativa, ni comptable, de determinats fets que són l'exercici de la democràcia i de determinats drets humans que mai, 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 mai haguessin hagut de ser enjudicialitzats, criminalitzats. Una altra cosa és que la nostra opció política, l'opció política de la independència, de celebrar un referèndum d'autodeterminació, impliqui un debat polític, un debat constitucional. Però per la via criminal no s'hagués hagut de passar mai una agenda política com la nostra. Aleshores, és que a mi m'és igual si entro a la llei d'amnistia, si no hi entro. Jo el que estic fent és intentar treballar perquè puguem continuar exercint els drets civils i polítics, perquè rehabilitin els nostres drets, els del moviment, els del moviment independentista, i això ha de tenir una implicació a moltíssima gent, a milers de persones que van ser ferits, que tenen causes obertes, i a centenars de casos que avui encara estan oberts als jutjats. Però, sobretot, jo crec que és una aportació a la democràcia i als drets humans. També li diré una altra cosa. Els últims dies hem conegut, no?, que ja s'han mogut coses en àmbit judicial. I en el meu cas, a mi específicament, la Guàrdia Civil m'ha inclòs a darrera hora en un informe que considero absolutament polític per una causa que està oberta per terrorisme. Sí? És evident que havíem d'anar molt en compte que aquesta maniobra política que hi està havent, és a dir, que tinguem falses acusacions de terrorisme, de coses que mai farem, mai hem fet, per mobilitzacions pacífiques que hi han hagut al nostre país, i concretament les del Tsunami Democràtic són mobilitzacions pacífiques que es van portar a terme una vegada es va conèixer la sentència del Tribunal Suprem del referèndum. Això no és terrorisme. Aleshores, és evident que la llei d'amnistia ha de significar la fi de la repressió i que no hi pot haver un forat a la llei d'amnistia perquè ens continuïn acusant falsament de delictes que no hem comès. I també, els últims dies i les últimes setmanes, hem estat estudiant com podíem cobrir aquestes falses acusacions de terrorisme, que no deixa de ser una porta oberta, un forat, una porta del darrere d'una llei que pretén posar fi a la repressió política. És a dir, posar fi a aquell abús dels tribunals, del Codi Penal, etcètera, etcètera, i que fa, no?, que tot un moviment pacífic i democràtic es vegi afectat. També ens hem ocupat d'això. I ho hem fet perquè hi ha algunes causes obertes que afecten a moltíssimes persones que no tenen res a veure amb l'acusació que se'ls hi està fent.
Val. Em queda clar, i a més li agraeixo totes aquestes explicacions, però que torno a la primera pregunta que dèiem. No es pot registrar aquesta llei d'amnistia perquè falta que Junts doni el seu vistiplau a l'acord. Però Junts està introduint canvis, li torno a dir. Junts, jo li he dit amb noms i cognoms perquè és així com està transcendint, tot i sabent que la llei d'amnistia no inclou noms, evidentment, però Junts està introduint canvis. Siguin quins siguin aquests canvis, vostès igualment tiraran endavant, eh?
Bé, evidentment que haurem d'acusar la recepció de la llei d'amnistia amb aquests canvis, ens ho haurem d'estudiar a fons, haurem de garantir que aquesta llei no és arbitrària, no és ambigua, haurem de garantir que té suficient seguretat jurídica per no facilitar una via d'impugnació al Tribunal Constitucional, per no facilitar la feina d'aquells polítics, d'aquelles formacions polítiques que no volen que aquesta llei d'amnistia vagi endavant i que aposten per continuar represaliant el moviment independentista per continuar represaliant drets humans i la democràcia. És evident que ens haurem d'assegurar d'això. El que passa que, miri, jo no puc respondre a especulacions i tampoc no vull espatllar la feina que està fent Junts. Nosaltres respectem la seva via de negociació, respectem que necessitin molts més temps, no s'ha qualificat per part de Junts i nosaltres no tenim la informació de quins casos de lawfare la llei d'amnistia pot estar deixant fora en aquests moments, perquè al meu entendre tots són casos de lawfare, tots són casos de mala utilització de les institucions judicials o d'una mala interpretació del Codi Penal, de les normes, de la llei, implementar aquesta persecució política a l'independentisme. Per tant, com que no tenim massa informació exactament del que està passant, a mi no m'agradaria contribuir a l'especulació. Hi ha una especulació que en les properes hores podrés posar en risc una cosa que crec que està per sobre, que és aquest instrument que hauria de beneficiar, insisteixo, centenars de causes i a milers de persones que resulten afectades encara a dia d'avui per aquesta persecució política al moviment independentista. I, per tant, no entraré a fer valoracions. Les farem un cop haguem rebut el text, intentarem actuar sempre amb aquesta visió general, amb aquest interès general, amb aquesta comprovació de que la llei, realment la tècnica jurídica, la llei té la suficient seguretat jurídica, perquè el que volem és que la llei sigui efectiva i el que volem és que la llei beneficiï, insisteixo, la democràcia, els drets humans i que deixi de perseguir tantíssimes persones represaliades a dia d'avui.
Clar, un dels efectes que tindrà l'amnistia és que els membres del govern del 2017, que van ser destituïts pel 155, podran tornar a la primera línia política. Senyora Rovira, Pere Aragonès hauria d'avançar les eleccions perquè els polítics que van ser empresonats o que van marxar a l'estranger puguin tenir l'oportunitat de tornar als seus càrrecs?
Miri, no deixarem que una vegada se'ns hagin rehabilitat els nostres drets civils i polítics que mai se'ns havien d'haver arrabassat, aquesta rehabilitació política dels nostres drets a sobre ens afableixi. Jo crec que el que ens ha comportat grans dificultats aquí, grans obstacles els últims anys, és el fet d'estar a la presó, estar a l'exili, el fet que moltíssima gent s'ha sentit amenaçada de l'exercici de drets fonamentals, com de la manifestació pacífica, d'organitzar mobilitzacions, no? Ahir sentia l'Esperanza Aguirre dient: he tornat a tallar el carrer, em torno a manifestar i demano un referèndum. Home, doncs, que vagi en compte, diguem-ne, perquè nosaltres hem estat fortament represaliats, no?, per tallar carrers, per mobilitzar-nos pacíficament i democràticament, per demanar referèndums i exercir aquest dret que no és res més que el dret a votar, el dret a decidir, no?, el futur polític que volem pel nostre país. Aleshores, miri, escolti'm, jo crec que el que ens ha dividit i el que ens ha dificultat enormement la vida ha sigut la repressió política i vull confiar i confio i estic convençuda que quan es rehabilitin aquests drets, el moviment independentista té una signatura pendent, que és tornar-se a seure, tornar a recuperar la relació personal i política entre nosaltres, poder fer els anàlisis que els últims anys no hem pogut fer arran de la repressió, i a partir d'aquí, escolti, cadascú, després a nivell personal, podrà exercir els seus drets com millor li convinguin. I pel que fa a Esquerra Republicana, no caurem a la trampa ara dels que ens van aplicar la repressió per obstaculitzar-nos el nostre exercici polític, que ara a sobre ens diguin que ens dividirem perquè tenim tots els líders polítics rehabilitats. Al revés, gaudirem de tornar a tenir els nostres drets civils i polítics i entre tota la militància escollirem quines han de ser les persones que han de seguir liderant les institucions, el partit, quines són les millors persones que podem posar al servei del país perquè el país pugui tornar a exercir en llibertat aquells drets polítics que consideri.
Clar, vostè em parla d'una anhelada unitat de l'independentisme, però en canvi veig que a l'acord segueixen parlant de la taula de diàleg i que la segueixen restringint només a membres del govern. A mi em sembla que és una manera de dir a Junts que no participi en aquesta taula de diàleg.
Primer, a l'acord no parlem de taula de diàleg, a l'acord parlem de la segona fase de negociació del conflicte polític, de la segona fase de la resolució del conflicte polític, perquè amb el diàleg no s'aconsegueixen acords. I la passada legislatura, la primera fase d'aquesta resolució del conflicte polític, durant 3 anys hem estat parlant, sí, clar, molt, però negociant per arribar a alguns acords. I hem aconseguit l'alliberament dels presos i les preses polítiques, i hem aconseguit eliminar el delicte polític de la sedició, i hem aconseguit poder encarrilar per una via democràtica la resolució del conflicte polític. I això s'aconsegueix mitjançant la negociació. Per tant, el primer que hauríem de fer, si el que volem és enfortir-nos, si el que volem és generar les millors condicions per aquesta gran oportunitat política, que és la resolució democràtica del conflicte polític, és deixar-ne de dir taula de diàleg. Una vegada tots els actors que creguin enormement que tenim aquesta gran oportunitat de negociar per resoldre el conflicte polític, una vegada aquí parlem de qui ha de liderar aquesta negociació del conflicte polític. I aquí, normalment, en els conflictes polítics que hi ha al món, normalment, si hi ha la possibilitat que els dos governs de les dues parts del conflicte, i aquest conflicte és entre Catalunya i l'Estat espanyol, si els dos governs estan d'acord en asseure una taula i obrir una fase de diàleg, de negociació i de resolució del conflicte polític, és molt millor, perquè els dos governs tenen capacitat i legitimitat de representar les dues societats. Per tant, nosaltres continuem apostant perquè sigui el govern qui lideri aquesta resolució del conflicte polític. Això no vol dir que el govern no generi tots els instruments d'inclusivitat, perquè el govern haurà d'intentar representar els màxims consensos de la nostra societat en aquesta taula de negociació. I, per tant, hi ha de poder incloure els partits polítics que estiguin a favor de la resolució del conflicte polític, d'iniciar aquesta via democràtica, i haurà d'incloure el 80% de la societat catalana que pensa que hem de poder resoldre aquest conflicte polític a través d'un referèndum, votant, no? I, per tant, estic convençuda que el govern de la Generalitat treballarà per generar aquesta inclusió i aquesta representativitat, perquè els acords amb aquesta inclusivitat, amb aquesta inclusió i amb aquesta representativitat seran molt millors, seran molt més inclusius.
Val. Em deia que no anem de dir taula de diàleg, però, perdoni, potser tinc malament la informació, que no ho crec, però jo tinc l'acord aquí davant, i en aquest acord sí que vostès parlen de taula de diàleg, negociació i acord. I que paral·lelament a la taula, diuen vostès, es crearà un espai de negociació entre ambdós partits, és a dir, PSOE i Esquerra, que compti amb un mecanisme que tingui les funcions d'acompanyar, i aquí és on parlen del verificador. Jo volia anar també en aquesta figura del, jo en diria mediador, podem dir que no n'hem de dir mediador, verificador, que vostès no l'havien posat com a condició, però veig que sí que han acabat acordant un verificador de reconegut prestigi. Li volia preguntar, la pregunta a la que vaig és per la taula entre partits, entre PSOE i Esquerra, que hi ha d'haver aquest verificador, o també a la taula entre governs?
Miri, Esquerra Republicana, aquesta primera fase de resolució del conflicte polític en la que vam posar com a prioritat lluitar contra la repressió política, no? Perquè enteníem que ens generava una simetria, no? Ens generava que no teníem les mateixes condicions que el govern espanyol a l'hora de resoldre el conflicte polític. Doncs en aquesta taula de negociació que ja ha existit durant 3 anys i a la que hem combatut la repressió política, nosaltres, com a Esquerra, ja hi hem aportat molts experts, molts professionals de l'àmbit de mediació, de resolució de conflictes, de l'àmbit de la verificació. I ara fem un pas més, que és aportar alguns d'aquests professionals, alguns d'aquests experts, i en això ens haurem de posar d'acord amb el govern espanyol, amb una persona en concret, això és el que diu l'acord, en aquesta negociació. I sí, de moment, posem aquests experts, aquests professionals a la taula entre partits, en aquest espai de coordinació entre els dos partits, en aquest comitè que fa 3 anys que es reuneix una vegada a la setmana entre Esquerra Republicana i el PSOE, si posem el verificador, el facilitador aquí, doncs ja és un pas, perquè no ha estat possible posar-lo a la taula de governs. Per tant, indirectament, d'alguna manera, aquest verificador, aquesta persona experta en resolució de conflictes polítics, acabarà assessorant, acompanyant i verificant els acords que concreti la taula de governs. Però és fins allà on hem pogut arribar. Hem arribat aquí i estem satisfets. I no és nou per nosaltres, perquè ja fa molt temps que estem sent acompanyats per moltíssima gent que veu que existeix un conflicte polític i que s'han de generar les condicions per poder-lo resoldre.
Aquesta figura del mediador, del verificador, creu que l'haurien de pactar o estarien disposats a pactar aquesta figura amb Carles Puigdemont?
Miri, amb Junts crec que hem de poder parlar, hem de poder coordinar i hem de poder, tant de bo, acordar tot allò que sigui imprescindible perquè Catalunya estigui molt millor representada en aquest procés de resolució. Per tant, jo espero i confio, i m'agradaria ser optimista, que passada la investidura, que és que no ho hagi... Ho hem provat, hem provat de tenir interlocució, hem provat de coordinar-nos, vam dir des del primer moment i són més forts que 7, no ha estat possible, però vull confiar que una vegada oberta l'oportunitat de tornar a liderar aquesta segona fase de resolució del conflicte polític, ens podrem asseure. Bé ho vam poder fer fa 3 anys ara. Jo recordo perfectament que la primera taula de negociació i resolució del conflicte polític va ser presidida pel senyor Quim Torra i que el Pere Aragonès era vicepresident del govern espanyol i també s'hi va asseure. I això ho vam preparar plegats i plegades. I a més es va fer una cimera, es va fer una trobada dels principals actors independentistes i es va acordar una agenda política que era l'amnistia i l'autodeterminació. Per tant, crec que el que ens separen en aquests moments són qüestions tàctiques i partidistes que no ens posen en la millor defensa dels interessos de Catalunya. I per tant, confio, i jo personalment hi continuaré treballant, que trobarem la manera de poder parlar de tot, de poder-nos posar d'acord i de representar el millor possible els interessos del nostre país.
Ja per 2 vegades vostè m'ha dit que ho han intentat, que han intentat anar junts i que no ha estat possible, ha dit. Per què no ha estat possible? Amb quin argument Junts no vol anar amb vostès?
Això ho hauria de preguntar a Junts. Ho ha de preguntar a Junts perquè segur que si jo intento contestar aquesta pregunta no contribuiré a que les coses vagin millor, sinó segur que ho explico molt malament i contribuiré a que vagin a pitjor. Per tant, miri, no ha pogut ser, ja està, superem la fase de la investidura, espero que hi pugui haver acord, espero que entre tots i malgrat la manca d'interlocució aconseguim que hi hagi el millor acord possible per defensar el nostre país, per defensar la gent que viu a Catalunya, per defensar el progrés social, per defensar la prosperitat, per resoldre aquest conflicte. Espero que plegats, diguem-ne, no? Perquè al final ens acabarem trobant manera d'amnistiar allò que no havia d'haver estat delicte ara fa 3-4 anys, diguem-ne, i que encara ens manté sense poder exercir els nostres drets civils i polítics, i mà estesa per part nostra sempre hi serà, perquè, insistim, creiem que som molt més fortes si aconseguim tornar a refer aquests ponts i tornar a generar la interlocució necessària.
Escoltin, en el traspàs de Rodalies, en l'acord que han aconseguit en aquest traspàs integral de Rodalies, és l'acord que volien o han hagut de cedir molt? Perquè vostès parlen de traspàs integral, però veiem que l'Estat seguirà decidint sobre les rodalies. Es crea una empresa mixta on l'Estat té capacitat de veto. Les decisions rellevants s'han d'adoptar per majoria qualificada. Per això li pregunto, és l'acord que volien o s'han hagut de conformar amb el que han aconseguit?
En tot cas, allà on volíem haver anat més lluny era en l'última de les carpetes, que era l'acord de finançament. Allà segur que haurem de continuar treballant i, de fet, el mateix acord preveu que hi hagin les comissions, les reunions i per part de Catalunya i del govern de Catalunya es farà l'esforç necessari perquè l'acord de finançament no és encara el que es mereix el país fent el seu esforç fiscal cada dia. Sí? En el cas de Rodalies, ara el repte és l'implementació d'aquest acord. Però l'acord creiem que està molt bé, que és just, i que malgrat s'haurà de constituir una empresa que ha de començar sent mixta, el govern de la Generalitat s'ha reservat el vot de qualitat, s'ha reservat la presidència, s'ha reservat una majoria en aquesta empresa mixta i estan per decidir quines són les qüestions estratègiques. Però miri, li he de dir que pitjors acords hi han hagut a la història i els hem anat superant, no? És a dir, hi ha molts serveis públics que s'estan prestant de forma mixta i que la Generalitat de Catalunya ha aconseguit liderar les polítiques. Per tant, crec que l'acord ens va clarament a favor de que pugui decidir i que pugui imposar quin és el pla d'acció i el pla de treball per recuperar uns trens que han de ser dignes i que han de ser justos pel dia a dia de la nostra ciutadania. I crec que, com a ciutadans de Catalunya, hem de donar una oportunitat a l'acord, perquè des de que surt l'acord només hi veiem pegues i això no anirà bé, i hi ha un acompanyament ultranegatiu. Tenim un acord, per primera vegada es traspassa integralment Rodalies, que això vol dir finançament, que vol dir empresa, que vol dir infraestructures, que vol dir operadora, que vol dir el trens, que vol dir estacions, que vol dir crear una companyia pròpia, i a partir d'aquí els esforços han de ser en que això vagi bé, perquè necessitem uns trens a l'alçada del país, perquè si no són un llast en el progrés social i la prosperitat econòmica. Per tant, ens arremenguem i comencem a treballar el que ha de ser una fita positiva pel nostre país i pel dia a dia de la nostra gent.
Marta Rovira, ja acabem, però si m'ho permet, volia acabar parlant del seu cas personal. Fa 6 anys vostè i jo vam prendre un cafè a la cuina de casa seva, vostè potser no se'n recordarà, però per un programa de televisió vaig anar a entrevistar-la a Vic, sí, i vam estar fent un cafè a la cuina, i molt poc després vostè ja va marxar. D'això han passat 6 anys. Jo me'n recordo molt d'aquella casa, que recordo que hi havia el pessebre posat de la Pilarín Vallès, amb unes figures. I volia preguntar, d'aquests 6 anys, què ha estat el més difícil per vostè i per la seva família?
Jo crec que ha estat un aprenentatge, l'exili. Ha estat un aprenentatge polític, perquè hem après a combatre la repressió política, superar-la, malgrat tot, i entendre que tenim un conflicte polític i que s'ha de poder resoldre, i entendre que ho hem de fer democràticament i que tenim drets humans i que, escolti, defensar la independència de Catalunya no pot ser un delicte. I, per tant, hem de continuar podent defensar la independència de Catalunya i treballant en aquest sentit, perquè segur que també ajudem, no globalment, a millorar la democràcia i l'exercici dels drets humans. Però també ha estat un aprenentatge de caràcter personal. Estar a l'exili i haver d'assumir reptes, que moltes vegades són difícils a nivell personal, la distància amb la família, amb les persones que més estimes, la distància amb els amics i les amigues, el fet de no poder compartir les coses més senzilles. Un cafè, trobar-te pel carrer, els dinars del diumenge, no?, amb les famílies, veure créixer, jo què sé, els teus nebots, doncs això també et genera resiliència personal, no? I aprendre que, en definitiva, la llibertat depèn, no?, comença i acaba en un mateix. Posar-hi molta consciència política i, al mateix temps, molt desenvolupament personal, molt creixement personal. Jo crec que estem satisfets d'aquests últims 6 anys, malgrat tot, el que hem après políticament i el que hem crescut personalment. I, evidentment, aquell pis que vostè va visitar, l'enyorem una mica cada dia, ara el tenim llogat perquè, evidentment, som gent normal i paguem una hipoteca, però algun dia doncs, també somiem poder-hi retornar.
Si s'aprova la llei d'amnistia, han parlat ja amb la seva parella, amb la seva filla, han parlat de tornaran immediatament cap a Catalunya?
Si una cosa m'ha après a l'exili és anar per fases, perquè una de les coses que més costa de gestionar, tant a nivell polític com personal, és la incertesa. No tens seguretat, no? I per tant has de gestionar molta incertesa. I hem après a prendre les decisions quan són tangibles. Per tant, la llei d'amnistia encara no està aprovada. I quan arribi la llei d'amnistia, haurem de fer una assemblea democràtica a casa i cadascú haurà de poder dir la seva. Perquè fa 6 anys jo vaig haver de marxar i la família em va acompanyar i ho van deixar tot. Van deixar escoles, van deixar feines, van deixar la família enrere, van deixar amistats, van deixar projectes, ho vam deixar tot. I ara crec que haurem de seure'ns els tres de casa i haurem de poder decidir si tornem, què deixem enrere. Perquè ens ha costat trobar feina, ens ha costat adaptar-nos, no? Tot ha tingut els seus reptes i ara estem molt bé. Per tant, ho valorarem quan sigui tangible, quan ho tinguem a les nostres mans. De moment encara no ho és.
D'acord. Li volia preguntar, però tampoc no m'ho contestarà, suposo, si s'imagina el seu futur lligada a la política institucional.
Jo m'imagino el meu futur lligat a la política. A mi m'és igual si ha de ser institucional, si no ho ha de ser. No tinc ganes de que sigui institucional. Jo crec que ja he fet la meva aportació a la política institucional. Ara bé, he dedicat els millors anys, probablement, de la meva vida a treballar pel futur del meu país, a defensar els seus drets, les seves llibertats, a defensar que sigui un país que pugui viure lliure, que pugui ser com vol ser des d'un punt de vista nacional, identitari, que pugui defensar la seva llengua, la seva cultura, perquè, escolti'm, som catalans i catalans i volem viure com a tal, plenament com a tal. I que, a més, estic molt convençuda que continuaré dedicant la meva vida a la defensa de la pau, dels drets humans i la democràcia, perquè si la repressió política m'ha ensenyat alguna cosa és que en aquest món encara hi falta molta més pau, molts més drets humans i molta democràcia. Aleshores, sí, no em veig desvinculant-me de la política, però hi ha tanta feina a fer que no pateixo gens ni mica per trobar un lloc en aquest àmbit. Continuarem treballant des del carrer i des d'on sigui.
Molt bé. Marta Rovira, ho deixem aquí. Secretària General d'Esquerra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí des de Ginebra i haver mantingut aquesta conversa amb el Cafè d'Idees. Gràcies, bon dia.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Passen 4 minuts de les 9 del matí. Aquí al plató la nostra companya, l'Helena García, especialista en la informació política de Ràdio 4 de Ràdio Nacional. Helena. Bon dia, la paraula del dia és això d'imminent, eh? Toni Comino deia aquest cap de setmana a la Cores, a tocar.
Deia a tocar. Sí, sí, però mira, ves per on. Hi ha una cosa que ha dit la Marta Rovira que m'ha semblat molt significatiu. Ella deia, ara quan li feies la pregunta més personal, gestionar les incerteses, això és el que està fent Junts per Catalunya, gestionar les incerteses que la llei d'amnistia és total, i gestionant les incerteses que el PSOE compleix. I aleshores deia l'Anna Forment, és una negociació complexa, sí, és complexa tècnicament. Per què? Perquè és una redacció jurídica. I què s'intenta? No blindar, però sí restringir la interpretació posterior d'aquesta llei. I l'experiència que té Junts per Catalunya damunt de la taula és la darrera experiència de la reforma del Codi Penal i del delicte de malversació. I aquella cosa que es diu desordres públics agreujats. Les crítiques al respecte les coneixem tots. Mm-hmm. Deies imminència. Imminència. Pel PSOE avui és el dia? Sí, ja ho era dijous. I si fos pel PSOE, el 25 de juliol.
I per Junts?
Aquí està la qüestió. Si per Junts és aquesta imminència, qui es rosteix? El PSOE. Qui arrosteix?
I el tema, Helena, que estem dient a les culles, que la llei d'amnistia inclogui els casos de lawfare. Expliquem això dels casos de lawfare, perquè utilitzem molt aquesta paraula. És molt difícil d'explicar,
Neus. No, és difícil d'explicar, és que cadascú ho veu d'una manera diferent, no?
Però venim a dir casos.
La traducció seria guerra bruta judicial.
Guerra bruta judicial.
Guerra judicial.
I el que interpreten des de l'independentisme són casos que no tenen a veure amb l'1 d'octubre o amb el 9-N, però que s'han instrumentalitzat aquests casos per acusar independentistes.
Deia Puigdemont ahir que és inacceptable, obro cometes, l'ús estratègic de lleis per perjudicar dissidents o rivals polítics.
Val.
Què diu la Neus? Guerra bruta judicial. Val. Em preguntaràs per les carpetes incloses, oi? Em matures quan vulguis perquè m'he fet una xuleta.
Sí. Bueno,
molt bé. Cas Bolov. El jutjat 1 de Barcelona per finançament del procés. Imputats amb peces separades. És veritat, l'amnistia, una llei d'amnistia no fixa límit i tampoc fixa noms, però hi ha noms damunt de la taula. Els exconsellers en aquestes imputacions per peces separades, els exconsellers Josep González Cambray i Xavier Vendrell, l'editor Oriol Soler, l'empresari David Madí, o Xavier Vinyals, que és president de la plataforma Proseleccions Catalanes. 33 investigats i 10 d'implicats amb això. Cas Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà dels Mossos per l'escorta de Puigdemont, 4 anys i mig de presó. Tsunami Democràtic també està lligat. Cas Josep Lluís Alai, cap de l'oficina de Puigdemont, pendent de judici per malversació per un viatge pel referèndum de Nova Caledònia. Cal recordar que això va implicar una despesa de 4.500 euros i li demanen 3 anys de presó i 17 d'inhabilitació. Inclou també investigats o processats per desordres en protestes relacionades amb el procés sobiranista i, com diu l'exigència de Puigdemont, lawfare, la desena de processats de l'Associació Catalana de Municipis hi ha de nou Miquel Buch i David Saldoni, que és el número 2 de Turull, per finançament del procés. I també aquí hi ha Junts, considera, per exemple, que vol aportar seguretat jurídica a diligències que estan en mans de l'Audiència Nacional o aquelles causes pendents de la policia patriòtica en l'operació Catalunya. Aquí hi hauria l'escletxa per les denúncies de Javier de la Rosa, també de l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.
Helena, et vull preguntar, que tot això són els noms que tu estàs donant. N'hi ha un que no l'estàs citant.
No.
És el de Laura Borràs. No està sobre la taula?
No està des de fa molt de temps.
No, Neus, també m'ho confirmes.
Amb Volhov...
Ni família Pujol.
No em consta.
Tot això no, està, no us consta que estigui
família
sobre la taula.
Família Pujol, 3% estem parlant, la deixa? Sí. 3% la deixa? Això és un altre negociat.
Vale.
Ah. Cues de família del clan Pujol, podríem dir així, ja les has vistes.